Les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, plegare, alleluia. We are where meruis ti portare, alleluia. Resurrexit sicut
Radio Estel. Radio Estel. Informatius.
Són les 12 i un minutos, informa Olma Giró. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que reformarà la llei de secrets oficials, que no es modifica des de la seva creació l'any 1968, i també la norma que regula el CNI per augmentar el control judicial de les actuacions del Servei d'Intel·ligència. Judit Casellas.
Ho ha anunciat durant la seva compareixença al Congrés per donar explicacions sobre el cas Pegasus.
El gobierno lo que hace es marcar las prioridades en materia de riesgos para la seguridad nacional en su directiva de inteligencia, pero el gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia, que son siempre sometidas a quien tiene la decisión final, que es la autoridad judicial que realiza el control legalmente previsto.
Les mesures les ha anunciat després d'admetre que el CNI va espiar 18 independentistes amb aval judicial. Ha volgut deixar clar, però, que el seu govern no tenia cap tipus de coneixement d'aquest espionatge i s'ha compromès a que no tornarà a passar. Ara bé, diu que no pot parlar en nom del govern del Partit Popular sobre si estava o no al dia de l'espionatge.
I els partits independentistes no es mostren satisfets amb l'anunci de Sánchez perquè creuen que el govern espanyol sí que tenia constància de l'espionatge per motius ideològics.
Tant Esquerra com Junts per Catalunya no creuen que Pedro Sánchez no estigués al dia de l'espionatge mentre era president del govern.
¿Qué es que ustedes consideran al independentismo una amenaza tal para el Estado o para el marco constitucional como el yihadismo internacional?
Lo que hace el CNI, las directrices políticas, los objetivos, los marca, los aprueba y los firma el presidente del gobierno del Estado español, es decir, usted.
Els dos partits han criticat que s'espiés els independentistes si realment no amenaçava les institucions de l'Estat i retreuen que se'ls compari amb el terrorisme. I un últim apunt, perquè mentre està en marxa la sessió al Congrés, el president d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha presentat un escrit al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè li lliuri una còpia del telèfon mòbil que se li va requisar als registres de la Conselleria d'Economia el 20 de desembre del 2017 per saber si va ser infectat amb el programa Pegasus.
Gràcies, Judit. Seguirem pendents. Una altra qüestió. D'aquí 4 dies, mig centenar de persones que sobreviuen en una nau del carrer Salamina de l'Hospitalet de Llobregat podrien quedar al carrer després que l'Ajuntament hagi ordenat el seu desallotjament. Hi ha una quarantena d'adults, alguns amb problemes mèdics i almenys 6 menors afectats. Sílvia Muñoz.
Entre les persones que hi ha a aquesta nau i que tenen problemes mèdics com càncer o asma, denuncien que si els envien al carrer no tindran on anar. Per això s'han posat en contacte amb uns advocats que els estan assessorant. De fet, els mateixos representants legals critiquen els informes tècnics municipals sobre l'estat dels edificis i asseguren que no exposen una necessitat imminent de fer fora a qui viu a l'interior. La seva defensa, l'advocada Mireia Salazar, critica que cap funcionari de l'Ajuntament s'ha dirigit cap als afectats ni s'ha apropat a la nau. Ho ha manifestat en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
En cap moment cap persona, cap funcionari municipal s'ha dirigit, no, a les persones que habiten la nau per parlar i trobar vies alternatives, no? I per tant aquest desallotjament doncs deixaria, no, en situació de desemparament a nombroses famílies, no? I que són vides, no, que s'han d'atendre i que és responsabilitat municipal fer-ho per garantir, doncs, no, el dret a la salut, a una vida digna i el dret a l'habitatge, no, que són drets fonamentals recollits a la nostra Constitució.
L'advocada dels afectats també critica que contactar amb els serveis socials és una odissea.
Gràcies, Sílvia. I a tot això, diversos activistes de la plataforma dels afectats per la hipoteca de Catalunya han realitzat una acció davant de seus entitats financeres i fons voltors per tal d'exigir el compliment de la llei d'emergència habitacional. A Barcelona, la protesta s'ha fet davant la seu del Banc Sabadell, a qui acusen de rentar-se les mans. La PA ha acusat les entitats financeres de dilatar els processos per no fer els lloguers socials reconeguts per la nova normativa. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El jugador del Barça, Ferran Juglà, podria convertir-se en un jugador del Bruges aquesta setmana. El club blaugrana i el belga estarien negociant el traspàs del jove del planter. Segons apunten fonts properes a la negociació, el traspàs es tancaria per uns 5 o 6 milions d'euros. El mateix Juglà hauria escollit el Bruges d'entre totes les ofertes que tenia sobre la taula, ja que és un equip que la propera temporada jugarà a la Champions després d'haver-se proclamat campió de la Lliga belga. D'altra banda, nova jornada d'incidents després d'una nit de futbol europea. Si la setmana passada va ser a Sevilla durant la disputa de l'Europa League, aquest dimecres els aficionats ultras del Feyenoord han provocat incidents i disturbis a Rotterdam després que el seu equip hagi perdut la final de la Conference League contra la Roma. La policia ha detingut a 72 aficionats que van llançar petards, bengales, pedres, gots i ampolles contra la policia. Dos treballadors dels serveis d'emergències han resultat ferits i s'ha destrossat també un autobús i un tramvia. La policia ha hagut d'utilitzar canons d'aigua per dispersar els aficionats que provocaven aldarulls. I acabem amb un apunt de ciclisme. Joao Almeida ha donat positiu per coronavirus i es veu obligat a abandonar el Giro d'Itàlia. El ciclista de l'equip Emirates ja no correrà, per tant, la 18a etapa de la cursa, que comença d'aquí a poca estona. El corredor portuguès, recordem, anava quart de la classificació general a només 49 segons de l'espanyol Miquel Landa, i això pot fer que l'espanyol pugi avui al podi.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a la una amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Psicote.
Sí, sí, esteu animats aquí al matí.
Ah, no has estat tu?
Quina sintonia. Xavi, no m'estranya.
Jo he vingut aquí, ja m'he trobat les begudes sobre la taula.
Avui molta, molta expectativa amb aquesta secció.
Sí, 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 tens tota la raó. I després del plus del Badona...
Com sempre, no?
com sempre.
O només
sempre,
avui.
Toscano, sempre.
Avui encara més.
Però avui
especial, mira què et dic.
Especialment, jo crec, per tots aquells membres de l'equip del Parc Magazine, jo crec que és que és clar, estan treballant a fons, no sé si podran estar aquí amb
nosaltres. Jo estic aquí relaxada.
No, però la Boga ja forma part de la secció, però clar, sabem que ells volien estar presents.
Sí, sí, estan, si no acaben apareixent a l'estudi, estan
moment
en esperit, perquè ningú es volia perdre el que promet ser una festa.
Jo ja he fet un petit spoiler, no sé si el tenim, però si de cas, primer ens posem en antecedents, Xavi Toscano està amb nosaltres, el noi dels esports de la casa, que ens acosta...
Hi ha el noi del Poble Sec, sí, i el noi de la casa.
Et sents identificat? El Massip també... No, Massip és d'esports, Massip és el productor.
No, exacte, la Carla Buigas.
Per favor, mira,
la Carla
ja
Buigas
la primera...
sí, és d'esports.
La Carla sí, per suposat, la Carla sí. Ens acompanya a la tarda, la Carla. Em sembla que tenim el primer convidat. Com estàs, David Serra?
Què passa?
Que, no, que trobem a faltar aquí, perquè avui el Toscano, ja saps que ens porta cada 15 dies les anècdotes i curiositats del món de l'esport, i avui, clar, no sé si ja ho vam anunciar fa una en antena, no? L'última vegada que vas estar amb nosaltres, que faríem aquests càntics, no?, dels aficionats.
Bueno, vam fer una secció sobre càntics dels aficionats.
És veritat.
Va ser, i avui... Ja ho vam fer. I tu em vas fer la proposta de dir un dia hem de parlar d'himnes oficials.
Ara, els himnes, perquè hem de distingir-ho, el que serien els càntics i els himnes.
Correcte, els càntics són els càntics de l'afició per animar l'equip i els himnes és com la institució, el club, com a institució...
O sigui, el càntic seria el oé, 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 oé.
Correcte, vam escoltar l'altre dia aquí d'oés, oés i d'altres coses. Avui no, avui parlarem dels himnes, però...
Això és normal.
No ens centrarem en els himnes,
no, el micro,
conèixer tothom, el cant del Barça...
El micro xungo,
sí.
Serra.
Sí, sí, està una mica fotut. Però no ens centrarem ni en el cant del Barça, l'himne del Barça, el del Madrid,
no, aquests,
tal,
no,
perquè aquest els coneix tothom, sí, sinó perquè no ens acusin de parlar sempre dels esports més mediàtics. Avui mirarem cap a casa nostra i parlarem també de futbol regional, del futbol local, del futbol comarcal, com li vulgueu dir, perquè aquesta setmana s'estan resolent molts ascensos al futbol regional, és temps de play-offs d'ascens i tal, i per tant... Farem un repàs en alguns himnes que aquests dies es poden sentir pels camps de futbol de Catalunya.
Perfecte. Tu, per cert, ets d'algun... tens algun equip d'aquests així especial al cor?
No, no soc. Jo soc de Cubelles i, per tant, em tocaria ser del Cubelles, però no... No el segueixo.
No el tens al cor, el Cubelles?
Jo veig una temporada que sí, quan el Cubelles estava, ascendia bastant perquè tenia bon equip, sí que l'anava a veure, de sí? Manera, però ara no.
Ah, només no, sé no, quan no. Era guanyador.
Correcte.
Ets un venut, Xavi.
Molt culer, ets molt culer.
I tu què, Serra? Tens algun equip al cor o no?
Al cor, no.
Sí.
Al cor no n'he tingut mai cap.
Especialment, no?
Al cor, no.
Mai?
Tinc altres coses al cor, i aleshores el cor és un espai petit que no n'hi caben moltes.
Carai, tu.
Serra. Jo res, jo esports.
Res?
Ningú.
Ah, jo sí que he tingut a vegades dilemes.
Com confessa.
Mira, jo puc ser de la Real Societat, de Torà. Sí, Real Societat, el cor. Esportiu, tinc a la Real Societat, el Torà, a l'UE Lleida, al Barça...
Quants colors?
I al... Carai, tu, Jar, què passa? Passa, que són pocs. I el Leeds.
Aquest seria... Com això era una festa? Veus que se quedaria muntada una festa aquí, la música... I... Va venint gent...
Jar, que tu que ets de l'Egara...
Home, i tant.
I què?
El Club Egara, fundat l'any 1935.
Carai, tu. I té himne, l'Egara, o no?
Molts.
Sí?
Sí, però el Toscano no m'ha demanat que el porti.
No, perquè te'l demanaré que el cantis.
Ah, veus?
Però avui no, serà un altre dia.
Va, per on comencem, Toscano?
Mira, començarem per Sant Andreu. Em sap greu, algú, si algú d'aquí és d'un altre barri de Barcelona. Però
sí,
començarem
sí,
pel Sant Andreu.
Tots, de fet.
I trobem, hi ha un dels equips històrics de Catalunya, es va fundar l'any 1925 fruit de la unió de diferents clubs, el Sant Andreu, o la UESA, com se'l coneix popularment, no? Unió Esportiva Sant Andreu. Actualment juga a tercera divisió, el grup 5, i el seu himne són així.
És una sardana, no?
Com una missa.
O de l'aplec del Cargol, com dèiem abans, també podria ser l'himne, eh?
Bueno, és un himne interpretat per l'Orfeó Leco de Catalunya, amb la banda sinfònica Roquetes Nou Barris. Es va gravar a l'Ateneu, o sigui, la gravació d'aquest...
És soluble.
Es va gravar a l'Ateneu de Sant Andreu l'octubre del 2012, La lletra és de Bru Romeu, la música de Ricard Castells, no? I escoltem, és com una cosa més solemne, l'himne. Anirem escoltant molts de diferents, no? Les flames i ginesta són nostres colors, els crits són de festa i els cants són d'amor perquè les quatre barres les portem al cor.
Carai, tu veus, Serra?
Jo per l'altre pensava, quan ha començat, que posaria a cantar Les veles s'inflaran i tot això.
Sí, és cançó de musical, oi?
Musical
de molt volta. Coral.
Maricel, sí, sí. Val, d'acord, aquest seria el de Sant Andreu i...
Va, veurem diferents estils com van evolucionant els himnes. En funció també del territori, dels aficionats que tingui aquest himne, no? Perquè podem comprovar com hi ha himnes per a tots els gustos, a tots els colors, perquè el que escoltarem a continuació no té res a veure amb la cançó solemne que s'entén com un himne. És l'himne oficial del Club Deportivo Montcada, de Montcada i Reixac, i està creat i interpretat per un grup local del mateix poble. A veure si sabeu quin és.
Efectivament, som a l'estadi de la Ferreria.
Home, quanta rumba hi ha aquí.
Un gran dia de futbol. Pim-pam, toma la casitos.
Quan el verd i el blanc surten al camp.
Home.
Hauria de saber tothom que el teu verd...
Jo, és que musicalment la meva oïda és...
Ho hauria de saber tothom.
Sí.
A mi em sonen, també.
A tu em sona, Adrià Sales.
Correcte, és la cançó de La Pegatina, grup de Montcada i Reixac.
Ah, mira!
Molt conegut internacionalment.
No, de veritat, quan has dit el nom, dic, ah, mira, m'he equivocat.
Típic.
És el cantant.
És aquí, el club va encarregar que fes una versió més festiva de l'himne de l'oficial l'any 2011, i des d'aleshores sona cada vegada que el club juga de local quan els jugadors salten al terreny.
Està bé, és festiu.
Està xulo.
Era Lluís Canut el primer, el que parlava.
No és cert.
Ho recordava,
sí,
ho he pensat.
Jo també
diria
ho he pensat.
Que sí, que ho era.
A veure, pots tornar a posar des de l'inici, José? Anem a apreciar a veure si és...
Si més no, algú que l'imitava.
Sí.
Efectivament, som a l'estadi de la Ferreria i ens espera amb el Montcada un gran dia de futbol. Pim-pam, toma la casito!
Ah, potser el Lluís Canut té la veu una miqueta més sí. Atrompetada. Efectivament!
Sembla una imitació, més. No?
I que ara marxem cap a on? Des de Montcada anem a...
A Sant Fruitós de Bages.
Ah. Ah.
Perquè és més o menys en la mateixa línia sí. De l'himne del Montcada trobem la cançó oficial de l'equip de futbol de Sant Fruitós, el Club Futbol Fruitosenc, fundat el 1924.
Per brindar pel verd i blanc, per la gespa i el
nostre
gran equip.
Sembla un cosí d'en Roger Mas.
Espereu, que ara es va animant.
Veuen rom cremat durant els partits?
Ara ho sonarà més.
A veure. Ara. Ara. Calleu. Home.
Carai.
Això t'esca.
Aquí, ha marcat el gol ara.
Gir de guió.
Doncs deia que l'Ina va amb la mateixa línia que els de Montcada perquè també està creat per un altre grup molt conegut, són els Strombers, que van fer aquesta cançó per animar l'equip. Cal dir que aquest himne l'any 2017 va guanyar, atenció, un concurs de millors himnes del futbol català.
Aquest va guanyar?
Sí. Per cert, doncs que no, himnes molt contemporanis, no?
Espera't.
T'avancis.
Ara cap on anem? Espera't, sí, ara cap on anem?
Vinga, va, ara baixeu una mica cap al Maresme, cap a Tordera per escoltar un himne realment molt peculiar. El club d'aquesta població, el Club de Futbol Tordera, va ser fundat el 1914 i un artista anomenat Chano Montes va crear aquest himne.
Sempre endavant i alhora, per favor. Que cal. Tordera!
Sembla l'himne de la Segona República.
Correcte.
Però a mi m'agrada.
També,
aquest.
Al principi em recorda com la careta d'entrada d'alguns dibuixos animats. També.
Sí, o el circ.
Sempre.
Hola, sóc el Panyassos. Tordera. Mai m'agrada aquest.
Aquest és de principis del segle XX i es nota, eh? Els altres són del XXI.
Però correcte, però sí que jo crec que compleix els requisits que ha de tenir un himne, no? Que tingui una tornada que enganxi ara. I que sigui molt fàcil d'aprendre, no? Perquè diu, Tordera, som un club victoriós, Tordera, tant si guanyes com si no.
Perfecte, ho tens solucionat.
Home, rima, ho tens tot.
Has complert ja l'objectiu número 1 d'un himne, el que és tindria. Que la gent se'l sàpiga de memòria.
Molt bé. Doncs Tordera a mi m'ha agradat. Eh? Jo no
et
sé
diria
mai.
Que el següent
què?
És el que més m'ha agradat de tota sí? La tria que porto avui.
A veure.
Ai.
Però perquè no t'esperes que això pugui ser un himne del camp de futbol. És l'himne de l'Atlético Centro Hospitalense. Escoltem-lo i ara el comentem.
Home! A Transport de l'Octoberfest, aquest.
Doncs mira, és un grup, és un himne creat pel grup Ecos del Sur, clar, que potser us sonarà per una cançó que es va fer molt coneguda fa uns anys, que es diu Nuestra Otra Andalucía i que cantaven, anomenava tots els pobles de Catalunya.
Ah, sí? Sí.
La de Santa Coloma, Manresa, Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet.
Sí, sí, sí.
Doncs són aquests, els Ecos del Sur, l'himne de l'Hospitalense.
Boníssim.
Ens agrada, també. De la, sí, el, és fàcil. Ah. Sembla, però, la, no, un programa d'animació infantil,
bueno,
no?
Dels anys 80.
Oh, una sí, cançó de, que sona a les 5 de la matinada, no?
A la feria d'abril.
I... ens hem posat a picar de mans, eh?
Sí, que ens ha animat.
És que jo dic que és el que més m'ha agradat.
Això és veritat, Toscano. Dona la raó.
El d'ara no té res envejat.
Cap a on anem ara? Ens quedem al Maresme?
Més festiva, tornem, més de conya, rumbera, que va crear l'himne del futbol del barri de Bufalà, a Badalona.
La cançó
va ser, sí, el Bufalà, sí,
va ser creada, atenció, per un grup que es diu Berberechos en su salsa.
Perfecte.
La cançó és aquesta.
Des de l'any 46 no hem parat de lluitar per fer gran aquest club, el nostre Bufalà. Vermells són els colors, amb l'escut al cor. Suarem la samarreta, cada diumenge animat. I el Bufalà, i el Bufalà, i és el nostre club.
Oh,
i el Bufalà,
ah,
i el Bufalà,
és el nostre club.
També. Una miqueta, ah, sí,
no li falta
Manolo,
res.
Una
a la rumba. Sí,
un sí, so més del Far West, dient-se el Bufalà.
El Peret d'Ora de Badalona, també, no?
Quin?
El, ah, no, de Mataró, no? El Peret era, era del Maresme.
Sí. Maresme, del Maresme, sí, no? Correcte.
Ah, va, doncs, va, del Bufalà de Badalona, ara...
Canviem completament de registre, eh? Perquè, com bé sabeu, a Catalunya hi ha molta tradició, no?, del cant coral, i, per tant, no podia faltar un himne cantat, doncs, per la coral del poble. És l'himne de la Unió Esportiva de Caldes de Malavella.
Poc en per animar la xerinola.
Sí, és com molt infantil, la, no? Trobeu,
la, sí, a la quitxalla.
Okay.
Combinen, anem.
Combinen molt bé el UE d'Unió Esportiva amb el OE.
Sí.
Mm. Correcte, aquí està la gràcia d'aquest himne, no? Ah. L'Olga ho ha tractat molt bé. És un himne creat per Pere Pineda Sant Juan i Pau Bernès Moreno i està cantant, doncs, per a coral Cantaires de Caldes.
De Caldes.
És una altra manera de fer poble.
Doncs sí, no? Perquè això fa germanor, no? D'alguna manera. I també com convida els més petits, també, no?
Molt familiar.
Clar. Sí. No? I així fa com tots partíceps. En tens una altra, encara més. I dos sorpreses, eh?
Tinc un especial i dos sorpreses. Vinga, va, comencem per l'especial, per l'himne del Cubelles.
Aquest és l'himne. És l'himne.
Tirant cap a casa, eh?
Hem de dir que ens agrada, no?
Tot i que he de dir...
Què?
Que no ha tingut gaire èxit, ai, aquest himne, i ara us explicaré per què. Escoltem-lo primer.
A veure.
Som-hi, Cubelles.
Està desganat, aquest himne.
És el de Boas?
No, no, no.
Som-hi, Cubelles.
Cubelles.
Som-hi, Cubelles.
Cubelles.
Som-hi, Cubelles.
És que la curiositat d'aquest himne...
Els de Cubelles, com dieu el nom del poble?
És Cubelles, però us explico ara, entendreu.
A veure.
Aquest himne va ser encarregat per internet a través d'una pàgina que es dedica precisament a això, a crear himnes per clubs de futbol petits. No? Tu fiques a internet himnos a medida, llavors tu li expliques història del teu club i hi ha un grup de música que es dedica a cantar.
Home, això té una lupa, eh? Perdoneu.
Sí, sí, és curiós.
Sí, és molt curiós.
I de fet, buscant himnes, recopilant himnes per fer aquesta secció d'avui, n'he trobat moltíssims que són cantats per aquest mateix senyor.
Sabem el nom del senyor?
No, no, el desconec. He entrat a la web, la tenien desactivada, però al YouTube encara existeix. Hi ha tota una llista de clubs d'arreu d'Espanya amb cançons completament diferents, amb ritmes...
Ah, i la canta totes ell.
I les canta totes
I
les canta
I va deixar
ell
de funcionar després de l'himne de Cubelles.
Entenc que sí, cal dir que Cubelles, aquesta cançó, no
és
l'himne
no?
de Cubelles oficial, perquè el van carregar al club oficialment com a himne, però no sona.
Tu el camp del Cubelles no l'has escoltat, no?
El camp del Cubelles, el Josep Pons i Ventura, es diu l'estadi.
I el de Cubelles. Això que diu ell, que no se sap.
Cubelles, som Cubelles, som sentiment, no? Diu, eh?
Mm. Perquè deu ser de fora, i no, ja no,
i no sap dir Cubelles.
Toscano, per cert, jo crec que s'ha dit poc, que seràs el proper pregoner, no?
S'ha dit algun dia, però s'ha dit poc. S'hauria de dir més.
S'hauria de dir més. Com ho acceptes, tu, això?
Però no, canto, però no cantaré l'himne.
No cantaràs?
No, home, amb l'orgull, és tot un orgull i una il·lusió tremenda fer el pregó del teu poble.
15 d'agost, no?
14 d'agost. El 15, el pregó és el dia abans, el 14 al migdia. Però sí, molt content.
Estarem tots a Cubelles.
Home, vindrem a aplaudir.
I ara una petita sorpresa, no?, per acabar aquests...
Dues.
Per on comencem?
Bueno, ja que ha vingut el David a escoltar aquesta secció, no pot faltar l'himne de l'Horta.
Hombre!
Pep!
Horta! 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 És el nostre equip de sempre.
Què?
També vivem d'emoció.
Mira que encara serà el millor de tots els que hem punxat, eh?
Comença molt bé, eh? Aquest Horta.
Sempre comença bé l'equip, després va cap a baix.
A veure, escoltem-lo.
Allà té la seva història.
Una miqueta la trinca, eh?
Canten com enfadats, no?
Sí.
Amb convicció.
Ja m'ha l'humorta, oi?
Molt determinats.
Sempre perden, estan enfadats.
Sí, clar.
És no. Tu te'l saps o no, Serra?
No.
No te'l saps? De quin color val? Quin color és la samarreta de
l'Horta? Diria que vermells.
Vermells?
Ara no sé.
Aquí en aquesta casa hi ha bastanta gent, d'Horta.
Ara no me'n recordo.
El Carretero, la Maria. Sierra...
No recordo de quin color és.
No sabem de quin color van els...
El Carretero és més crec que
és negre i blanc, diuen. Negre i blanc,
com deia jo.
Molt bé, aquest
Horta. Tu saps, eh?
Hem estat buscant, hem fet un treball de documentació Harker per saber a Legara. L'himne de Legara. No l'hem trobat.
No l'heu trobat?
En tenen o no?
Home, i tant.
Ah, sí? El pots cantar una mica o no?
Sí, home, si us fa gràcia...
L'hem de saber.
A veure.
Sí?
Sí?
És un himne que diguéssim, que cantem quan anem a veure els partits, doncs l'afició, els suporters ratllats, que ens diem, i fa així com... A veure, se m'ha anat del cap, és que ara m'heu fet posar nerviosa. Som un club. Amb il·lusió, som un club. Guanyador. És una mica així, no? Aquesta tornant.
Doncs ens agrada.
Som Legara campió.
Molt bé. Home, Legara campió.
Bravo.
Una altra cosa, si després guanyem o no, però...
Les ganes hi són.
Home, i tant.
Jo crec, no sé com ho veieu, Toscano, amb el teu permís, però acabaria avui aquest espai d'anècdotes del món del futbol, concretament, posant a l'UE Lleida, que l'hem posat aquest matí, José, a la portada. Jo crec que és un tros d'himne, no és perquè sigui jo de Lleida.
Ah, no és perquè d'allò.
No, jo no em vull avançar, però...
Recordar ara, no sé si amb el canvi de propietaris el club seguirà mantenint aquest himne, perquè el Lleida ha canviat de propietaris...
I, de fet, no es diu UE Lleida, que sí? És Lleida Esportiu. És el Lleida Esportiu. El tenim? Vinga, escoltem-lo.
Som de Lleida, visca Lleida.
Molta il·lusió, però l'himne el podrien haver afinat una miqueta més.
I una miqueta més de...
De ganes.
Som de Lleida. Vinga, nois, que heu d'anar a gravar un altre cop. Som de Lleida.
Però sempre, a mi me fa gràcia, ho deia la Olga, la paraula il·lusió, cor, no? Hi ha com unes paraules claus que han de...
Guanyador,
no? És a dir, requisit, utilitzar les paraules clau i una tornada que enganxi.
Això s'ho deu saber. Exacte. Aquest que fa himnes tot el dia, no? El creador aquest de multitasking.
Que t'hauria de millorar pronunciació.
Canvia Cubelles, el Corcón, però tot és si fa no fa igual. A mi el que més m'agrada, el dels Strombers.
Sí, amb qui no us quedeu?
I això què eren, els Strombers?
Fem com a Eurovisió.
El Strombers era el de Sant Fritos.
Aquí donem 12 punts.
A mi, jo dono 12 punts a l'Hospitalense.
L'Hospitalense.
Jo també, el de l'Octoberfest,
Correcte. Sí, jo em quedo amb Hospitalense, també.
Sí, sí? Va, posa el
Google. Mira. Quan juguen?
Ho mirarem, a veure quan juga l'Hospitalense. Va, anem a mirar.
T'entren ganes d'animar.
Xavi Toscano. Ho estàs mirant, quan juguen o no? Poca conya, que anem a animar l'Hospitalense,
Espera, que encara coincidirà amb el 14 d'agost, Toscano, i no podràs anar al pregó.
Crec que un partit cada cap de setmana,
Ja en sabem l'himne.
No hem partit un cop a l'any.
Toscano, de tots els himnes que ens has portat...
O cada 20.
Nois, bueno, de tots els himnes que ens has portat, quin és l'equip que està millor posicionat?
De categoria?
Sí.
Diria que el Sant Andreu.
El Sant Andreu,
eh? Tercera divisió.
Què, tenim data o no?
Mira, juguen diumenge a les 8.
Al vespre.
Diumenge, perdó, a un quart d'una al Municipal Santa Eulàlia.
Quart d'una.
No puc anar, juga el meu fill, l'últim partit de Lliga.
En sèrio?
Sí.
Doncs escolta, molta sort, també, el Bernat. Coloma.
Tots allà, tots
també,
els que vulguin cantar l'himne, que vagin allà.
Exacte.
A l'Hospitalense, animar-lo.
Bueno, escolta, m'ho he passat molt bé en aquesta festa i torno d'aquí 15 dies.
Ja saps de què ens parlaràs o no?
Encara no, però bueno, podem continuar. Tenim pobles de Catalunya, tenim més de 900 municipis per anar fent seccions d'aquestes d'aquí fins a final de temporada.
El Martinenc ens comenta.
En podríem fer una cada dia.
El Martinenc, també, té un bon himne. Tan xivat per aquí, la gent d'Horta. Xavi Toscano, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Ha estat un plaer, com sempre. I mira, justament, quadrem amb els senyals horaris per arribar al punt de 12:45 ja. Marxem a publicitat, agafem aire, bevem una miqueta i obrim l'espai de Salut Natural per tothom aquí al Matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Maine t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmaine.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
Salut natural per tothom.
Vinga, va, que estem ja a punt aquí al matí a Ràdio Estel fent companyia, caminant junts en aquest matí de dijous 26 de maig. 4 minuts ja que passen de 2 quarts d'una. Moment d'obrir l'espai de salut natural per tothom, connectar amb els nostres professionals mèdics, com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que en aquests minuts que disposem cada dia de dilluns a dijous, fins a la 1 del migdia aproximadament, ens pots enviar el teu dubte mèdic. De quina manera? T'ho recordes?
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Problemes respiratoris, problemes digestius, problemes articulars, problemes amb aquest refredat que no se't cura, en notes que les defenses les tens baixes i et vols cuidar i vols guanyar salut de la manera més natural, doncs ens pots fer un correu o bé una nota de veu al 663 99 30 62, ens expliques el teu cas concret i els nostres doctors doncs passaran consulta i et donaran la seva solució. Dit això, ja tenim a l'altre costat del telèfon el doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. El tenim? No el tenim, el doctor Márquez? Disculpeu, em pensaven que ja... El tenim ara, sí?
Hola.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos?
Nada, no soy ya nada. No, normalmente oigo la publicidad, pero no ya nada.
Hoy le hemos dejado sin publicidad, doctor, hemos dicho, venga.
Estaba ahí absoluto, sí.
Le cortamos en blanco. ¿Cómo está, doctor?
Así no puedo aprender catalán.
Ah, claro, claro, es verdad. Uy, hace tiempo ya que no le pasamos aquí la reválida. No, no me acuerdo si era con usted o con el doctor Valverde que le hacíamos aprenderse el número de WhatsApp, ¿no? Aquest...
Con ambos.
Con ambos, ¿verdad? Al 663 99 30 62. ¿Se atreve con algún número o no?
663-92, bueno...
Bueno, está medio aprobado, 99...
99-30-62.
¡Volve!
Perdón.
No, escuche, le damos el aprobado, ¿eh? Aquí hemos pasado claustro de... Entre el José Ferran Capdevila, productor, y una servidora, le damos el aprobado. 663-99-30-62.
Bueno.
Nota de veu o missatge de text, si voleu parlar amb el doctor Márquez, sobretot si voleu saber quina és la seva opinió sobre algun cas que afecti doncs, a la teva salut o al teu benestar. Doctor, hoy curiosamente, ayer con el doctor Valverde hablamos de problemas de articulaciones y hoy queremos hablar de un problema que cada año entre un 25 y un 40% de los adultos hemos descubierto que tienen un ataque de lumbalgia. Madre mía, es una cifra bastante elevada. Claro, de toda la población adulta se calcula que solo un 20% nunca ha tenido ninguna de ataques de lumbalgia. Es por eso que hoy queremos hablar, estos primeros minutos, un poco de por qué se origina la lumbalgia y cuáles son sus principales causas. Claro, primero de todo, la primera pregunta que le haríamos, doctor Márquez, sería, cuando tenemos un ataque, ¿no?, de lumbalgia, ¿qué deberíamos hacer en la espalda, ¿no? ¿Cuál sería el primer consejo?
Primero identificar la causa, ¿no?, porque no son lo mismo las lumbalgias, pues no sé, pues si me pongo a mover el sillón de mi casa y no tengo ningún cuidado... Es la única lumbalgia que he tenido en mi vida, porque no tuve cuidado y me destrocé la espalda, porque hice ahí un... Entonces, si hay una causa traumática, es decir, hay un golpe, hay un sobreesfuerzo, hay algo que justifique ese dolor de espalda, pues lo único que hay que hacer es tratarlo como corresponda, ¿no? Con un analgésico, con un antiinflamatorio, de la manera que sea, ¿no? Una vez identificada la causa, porque existen otras causas de lumbalgia, no lo sé. Uno se levanta, no ha hecho absolutamente nada, empieza con un dolor lumbar. Las causas de lumbalgia son, por cierto, un motivo de consulta de los más frecuentes en atención primaria. Uh-huh. Las causas de lumbalgia no siempre obedecen a un antecedente traumático, aunque es verdad que son el mayor porcentaje viene de ahí. Hemos hecho un esfuerzo, una mala postura o nos hemos dado un golpe. Casi siempre es casi siempre son esas las causas, ¿no? De o la mayoría de los casos. Pero luego hay otro tipo de causas, cólicos renales, problemas de distensiones, problemas de otros problemas musculares que no siempre tienen que ver con la cosa ósea. Y luego, más raramente y por fortuna, menos frecuentes, problemas que tienen que ver con el tema vascular, es decir, un aneurisma de aorta, una disección de aorta, un problema en las arterias renales, causas potencialmente muy graves, pero que por suerte...
Por fortuna, y que son pocos casos, ¿no, doctor?
Son muy pocos casos, y donde uno ve, pues los ve pocas veces, por lo menos en mi vida profesional, bueno, he visto algunos, porque siempre piensas en las mismas causas de lumbago, ¿no? Que son las traumáticas o las por sobreesfuerzo, y esas son casi siempre. Y luego hay un porcentaje también de causas que tienen causa de lumbalgias que tienen causa digestiva, unas pancreatitis, por ejemplo, o una hernia de hiato muy grande, muy aguda, muy sintomática, o determinados reflujos muy sintomáticos que pueden irradiar a la zona de la espalda, pues que suele ser un lumbar más alto. Pero bueno, las causas más frecuentes suelen estar en esos sobreesfuerzos y en los cólicos renales, que yo creo que ocupan la mayoría de los casos.
¿Y cuáles son los principales tipos de lumbalgia, doctor?
En principio, bueno, pues lo que hablábamos, traumáticas o por sobreesfuerzo, vasculares, que son las vasculares, en este caso, que tendríamos pues los problemas de aorta, los problemas de alguna arteria renal, y luego las causas digestivas. Yo creo que casi todas obedecen a eso. Evidentemente, luego cánceres óseos que producen dolor lumbar, determinados cánceres que pueden producir esos problemas, y luego pues bueno, cada una de las causas, si nos referimos a eso, cada una de estas causas de las que yo hablo produce el dolor lumbar por una hernia de disco, por una compresión de un nervio, en este caso el nervio ciático, por un problema de estrechamiento del canal medular por donde pasa la médula espinal, motivado por una degeneración, artrosis, artritis, esos problemas que también están dentro de las causas de lumbalgia, que pueden ser pues causas inflamatorias, ¿no? Artrosis, artritis, degeneración de la columna vertebral, que por cierto también es un porcentaje muy importante de las lumbalgias que vemos y que lo había dejado un poco olvidado. Y básicamente es eso. Básicamente tenemos pues traumáticas inflamatorias vasculares,
sí.
y las tumorales, un poco cogidas con pinzas, casi nunca suelen ser tumorales, aunque existen dolores lumbares debidos a un tumor óseo o a algún tipo de tumor que está comprimiendo, y luego bueno, pues las que producen una hernia discal, las que producen una estenosis del canal raquídeo, del canal de la médula, pues todas esas pueden ser causas de lumbalgia.
Si hablamos igual de el principal tipo, ¿no?, de lumbalgia, usted nos explicaba ahora que es la principal, una de las principales dudas, ¿no?, o causas que mayormente la gente cuando acude al CAP, ¿no?, al sistema de atención primaria, a los centros de atención primaria, doctor, es el tipo de la lumbalgia aguda, entiendo, ¿no?, que es una lumbalgia benigna en este sentido, ¿no?
Vale, también podemos clasificar las lumbalgias así, agudas o crónicas, ¿no? La lumbalgia aguda es pues más debida a lo que os estaba diciendo.
No, un mal gesto, ¿no, doctor?
Un gesto, una mala postura, un sobreesfuerzo. Esas son lumbalgias agudas. Las crónicas, pues las lumbalgias crónicas más debidas a otro tipo. Bueno, también los aneurismas de los que te he hablado, los problemas vasculares, también suelen ser causa de lumbalgias agudas, y los cólicos renales también.
También.
Y luego lumbalgias crónicas, pues artrosis, artritis, procesos inflamatorios, procesos tumorales. Eso es la ciática, disco, todo eso puede producir lumbalgias que podemos llamar crónicas.
¿La lumbalgia aguda en este caso, doctor, desaparece sola?
Sí, suele desaparecer con reposo relativo, porque un error frecuente que cometemos es hacer reposo absoluto en las lumbalgias. Eso no suele estar indicado en ese tipo de lumbalgias. En las lumbalgias tumorales no suele estar indicado hacer un reposo absoluto. Perdón, en las lumbalgias agudas por ciática, por bueno, pues por una hernia o por un sobreesfuerzo, no suele estar indicado el hacer reposos absolutos, el reposo relativo, intentando caminar poquito a poco, intentando no sobrecargar, no permanecer mucho tiempo de pie, pero no tumbados. Y normalmente hay que poner algún tratamiento. Los tratamientos suelen ser analgesia y calor local en la zona. La analgesia normalmente suele venir muy bien la toma de determinados complementos naturales como el curín, que funciona como analgésico y antiinflamatorio natural, y o bien aplicar cremas que contengan antiinflamatorios como la árnica o el arpagofito, que son, bueno, el arpagofito es un analgésico y antiinflamatorio natural también muy potente, y en este caso pues proponer la solución con coral, bueno, la solución, la ayuda a las lumbalgias agudas con CoralCart en crema para el momento agudo, para esos dolores que se pueden producir por sobrecarga, ¿no? El CoralCart en crema, y por otro lado el curín, que son cápsulas para tomar una diaria.
CoralCart crema conté, entre d'altres, oli d'ametlles dolces i aloe vera. CoralCart crema presenta propietats antiinflamatòries, antirreumàtiques i analgèsiques. All the
small things, true care. Escuchábamos a la voz del programa como describía los ingredientes de este CoralCart en crema de Maen, doctor, y que es como muy apetecible, ¿no? Y es la sensación como de gusto, ¿no? Un buen, ¿no? Da la sensación, ¿no? Un buen...
Da esta sensación para, bueno, pues para...
Para dar un buen masaje.
Sí.
Un buen masaje que yo también le quería preguntar, porque en el tema de las lumbalgias, cuando tenemos un ataque de lumbalgia, doctor, ¿es conveniente darnos un masaje? ¿Podemos llegar a pensar, ostras, hoy me he levantado con una lumbalgia en la espalda, me doy un masaje? ¿Es bueno, es malo, doctor?
Es bueno, pero es que hay que saber darlo. Esto me habrás escuchado oírlo, decirlo con el tema... por ejemplo, de los masajes en las zonas de las piernas, cuando recomendamos fluyen en crema para la circulación, que los masajes hay que darlos suaves. O sea, tampoco se trata de destrozar a una persona, sobre todo apretando en determinadas zonas, haciendo daño. Es que dar mal un masaje puede suponer que lesionamos a la persona más de lo que puede estar, ¿no? Entonces, con eso sí que hay que tener un poco de cuidado. Cuando la causa es clara, es decir... he movido unos muebles y me he hecho daño en casa y me duele la espalda y no me puedo ni mover. Generalmente, además, uno se da cuenta del esfuerzo en el momento, pero no es hasta horas después cuando ya está literalmente, como decimos aquí, estás doblado en Madrid, ¿no?
Sí.
Está usted, me he doblado, ya está, somos así, decimos estas cosas. Y entonces está uno que no puede, realmente está doblado porque es que no puede enderezarse. Entonces, ahí la causa es muy clara, se aplica la crema con un masaje, pero hay que tener cuidado en las lumbalgias crónicas con el tema de los masajes, porque ahí podemos hacer, a veces, si no lo damos bien, si no somos profesionales, si no sabemos, podemos hacer más daño, podemos empeorar una hernia, podemos empeorar una ciática. Entonces, bueno, cuando es en esos casos hay que dar el masaje suave, es decir, se aplica la crema y ya está, la crema produce el alivio, además con ese efecto un poco frescor puede ayudar aliviando toda la zona. Y cuidado con los masajes, es decir, hay que saberlos dar muy bien, porque incluso las contracturas pueden empeorar si damos el masaje mal.
Pero me ha quedado claro esto, doctor, importantísimo, ¿eh? Que yo pensaba que igual tenía que ser así, pero cuando tenemos un ataque de lumbalgia, estamos hablando de un ataque de lumbalgia aguda, no debemos estar en reposo. A ver, no debemos estar en reposo, que igual la mente nos va... ¿No?
¿Eso es reposo absoluto o no?
No, reposo absoluto no. O sea, podemos movernos, ¿no, doctor?
Debemos.
Debemos, ¿eh?
Porque las lumbalgias... Hombre, a ver, en el momento agudo, es decir...
Que no puedes, que te duele,
¿no? Se levanta de la cama y dices, jolín,
claro.
No puedo mover, es que no puedo. Con todo hay que intentar hacer el esfuerzo, levantarse, caminar por la casa, cuando es una lumbalgia aguda de ese estilo, ¿no? Luego, claro, una lumbalgia aguda por un cólico renal, pues evidentemente requiere reposo.
Exacto.
Es diferente.
Y
hablando de una lumbalgia mecánica producida por un sobreesfuerzo o por un golpe.
Y tengo que aplicar más bien calor, ¿eh, doctor? Porque hay algunas de las preguntas, ya me avanzo, ¿eh? Algunos de los oyentes que nos están preguntando si ante una lumbalgia se tiene que aplicar frío o calor. Usted nos ha recomendado calor, ¿eh?
calor, lo que pasa es que el calor también debe ir medido. Ocurre un poco como con los masajes. Un masaje dado mal puede resultar más perjudicial que beneficioso. Un calor excesivo puede ocurrir exactamente lo mismo y resultar más perjudicial que beneficioso. Entonces, el calor debe pautarse como un medicamento. Es decir, tres veces al día, 10 o 15 minutos cada vez. Ya está. Te lo digo porque he visto quemaduras auténticamente serias.
¿Del calor que nos podemos aplicar, doctor?
Sí. He visto quemaduras, pero vamos, o sea, absolutamente espectaculares. Ver cómo un paciente se ha quemado porque se ha puesto la manta eléctrica toda la tarde o porque se ha puesto una bolsa y casi hirviendo de calor en la zona, no se ha dado cuenta porque ese calor al final se tolera muy bien y se ha producido una quemadura en la piel. Empieza con una irritación, continúa con una ampolla y cuando nos queremos dar cuenta tenemos una ampolla que se ha producido precisamente por un exceso de calor. Hay que tener cuidado.
Tenemos que tener cuidado, está clarísimo. Vamos a repasar un mail, vamos a dar respuesta, mejor dicho, a un mail de Mariona, que nos ha escrito desde Reus. Dice, hace años pasé un par o tres de episodios de lumbago, me quedé clavada y me costó bastante recuperarme, doctor Márquez. La verdad es que nunca más he vuelto a tener ese mismo problema. Hace unos meses que noto pequeños dolores por la zona lumbar. No son graves y se pasan solos, pero me da mala espina y me recuerdan a aquellos dolores. ¿Qué puede provocarlos? ¿Tengo que sufrir por tener lumbalgias otra vez?
Puede tener lumbalgias otra vez. Lo que hay que controlar es cuánto tiempo dura la lumbalgia.
¿Cuánto tiempo puede durar la lumbalgia? ¿O debería durar la lumbalgia, doctor?
Una lumbalgia aguda no debería durar más de 15 o 20 días. No debería ser. Y a partir de ese momento hay que considerar, hombre, normalmente, pues un poco la regla esta que hemos hablado para ciertas cosas, ¿no? Algo que dura 7 días, 8 días, o que dura 3 semanas, no pasa nada. Algo que empieza a durar 7 semanas, pues eso me tengo que empezar a preocupar. Y algo que empieza a durar meses, pues ahí ya sí que hay que hacer determinadas pruebas precisamente para que el paciente, o sea, para ver por qué un paciente tiene durante meses un dolor que no responde a tratamiento. Sobre todo si no responde a tratamiento, ¿eh? O sea, hombre, quiero decir, tengo pacientes mayores que se les sobra que responde el tratamiento. Pues tienen una columna que está destrozada completamente. No me refiero a eso. Es una lumbalgia crónica estudiada, conocida y que no hay nada más. El problema viene en las lumbalgias que se empiezan a cronificar y no sabemos cuál es la causa. Esas hay que estudiarlas todas, porque hay que descartar ciertos procesos. ¿Qué es una artrosis? Perfecto. ¿Qué es una artritis? Pues oye, perfecto. ¿Qué es una hernia de disco? Perfecto también. Pero hay que descartar procesos tumorales que pueden ocasionar una lumbalgia, digamos, crónica y que se nos puede escapar.
Doctor Juan Márquez, como siempre un placer. Muchísimas, muchísimas gracias y buen fin de semana, doctor, que nos escuchamos ya el lunes.
El lunes nos escuchamos, que disfrutéis muchísimo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Com sempre, abans de donar pas ja en la segona pista del Freqüència Madurada, mare meva, com estic avui, Jarque, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Saps el típic dia que et costa, sobretot hi ha dies que et costa dir molt els números.
Ah, sí?
Sí, no t'ha passat mai a tu,
però
això?
Però en aquest cas el Madurada no es tractava d'una xifra.
No, aquí m'estàs boicotejant. No, ho dic per si dic malament el número. 669-56-1768. 669-56-1768. Aquest és el telèfon de Mind, que pots fer la seva comanda directament. Tu truques a Mind i en 24 hores tens el producte a casa teva. I si dius que ets oient de Ràdio Estel, doncs tindràs un descompte en el preu final i especial. Arbolaris per a farmàcies i farmàcies, també trobareu els productes de Mind. I a més, pots fer també la teva compra online a mind.es. Mare meva, encara està parlant en aquest ple al Congrés dels Diputats dedicat sobre l'espionatge amb Pegasus. En aquest moment està parlant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que està contestant a Jaume Asens, el diputat d'Unides Podem. Ai, a veure...
Deu tenir moltes coses
ara
a dir.
Ara ens posarem al dia amb els serveis informatius. La Giró i el Toscano, sobretot la Giró en aquest cas, ens explicarà què és el que s'ha dit fins ara. De moment, crec que un dels titulars és que Sánchez ha anunciat aquesta reforma de la norma que regula el CNI. Veurem què ens explica més l'Olma Giró en el punt de la una. Però abans, de marxar al Congrés i de saber tot el que ha passat en aquesta darrera hora, volem saber què ens preguntes avui, quina és la pregunta que ens transmets avui al Freqüència.
Doncs mira, avui és 26 de maig i justament avui, però de l'any 1897, tot just fa 125 anys, es publicava una novel·la gòtica d'horror, que fa realment molta por, molt fosca, que va ser un autèntic fenomen i de la qual se n'han fet després moltes adaptacions al cinema, algunes amb més encert que d'altres. Per això avui us preguntem de quina novel·la es tracta. A quarts d'onze us donàvem la primera pista. És un senyor que obria una porta i donava la benvinguda al seu convidat, a la seva casa, al seu castell. I aquesta és la segona pista.
Confio en que sabrà disculparme por no acompañar. Pero yo ya he cenado y jamás bebo vino.
Jamás bebe
vino.
Però perquè veu una altra cosa.
Similar.
Passar la set amb una altra cosa. Vermella, també.
Té el mateix color, anava a dir. Mm-hmm. Ah, similar, similar, tampoc, però...
A nivell de vista, visual, sí, sí, sí que s'assembla, té sí. Un què.
A mi em feia una por.
Sí?
Sí, quan era petita, però molta por, eh?
Sí?
Sí.
Doncs, no ho sé, però tu saps la resposta.
Jo sé la resposta, ja la sé.
Sí? Vols donar tu el número, avui, que sembla que... Tens problemes
ets,
amb les xifres?
Com ets, Harker?
Home, que et fa gràcia.
Aquí, als genolls, 663-99-30-62.
Perfecte. T'ha sortit rodó. Va, o també teniu l'opció de correu electrònic. Vols dir-ho tu o dic jo?
Va, digueu tu.
almaty@radioestel.cat.
Oriol i Albert no han dit res avui.
No han dit res?
Els hi deu costar avui, Harker? I mira que és facilet.
Potser
no
els hi llegien contes una mica més, no sé, de fantasia, d'animalons...
Però t'hi llegien contes d'aquest personatge?
A mi no. Ah. No me'n llegien.
No fos cas.
No, cosetes una mica més toves, més blanques, com comentàvem el Nàster a primera hora.
Sí. Vinga, va, que nosaltres arribem al punt de la una, com dèiem, gràcies, Harker.
A tu.
Ens posarem. Al final del programa ens dius quina era la freqüència, eh? I també, per cert, al final del programa, jo crec que ja estan tancats per això el sorteig dels Àngels de les Xarxes, que com ja sabeu, cada setmana sortegem dues entrades per anar a visitar la Sagrada Família per dins. Al final del programa, em sembla que la Maria José Mendoza serà avui la responsable dels Àngels de les Xarxes i ens dirà el nom del guanyador, la guanyadora d'aquesta entrada doble per visitar la Sagrada Família. I si no ets el guanyador o guanyadora, no passa res, perquè la setmana vinent encara està en concurs, encara està aquest concurs en marxa. Dit això, escoltem.
Carne de cañón, presa fácil para el lobo más feroz. Y no puedo salvarte, ni quiero que me salven.
Mireu, així sona, millor dit, escolteu, perquè així sona el petit avançament, petit gran avançament, és el nou single d'Ana Fernández Villaverde, coneguda, més ben coneguda com la Bien Querida. Així sona aquesta La Perra de l'Hortelano, que formarà part del proper disc Paprika. Em sembla que és el setè disc ja de la Bien Querida. D'aquí res, en aquest programa farem asseure la Chaise Longue a ella, a la Bien Querida. Per això, després del butlletí informatiu. Fins ara.
Los diablos de mi carne piden.